Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Tribunal de Comptes ha ordenat l'embargament preventiu del domicili de l'expresident Artur Mas i dels immobles dels altres exalts càrrecs condemnats per l'organització del 9-N, ara fa 3 anys, per complir amb la fiança de 2.300.000 euros. L'exvicepresidenta Joana Ortega i els consellers Francesc Homs i Irene Rigau són els altres afectats. Tots ells van avalar amb els seus immobles per cobrir la fiança total de 5,2 milions imposada per la despesa de diners públics en aquella consulta de l'any 2014. D'altra banda, Carles Puigdemont ha dit avui des de Brussel·les que està disposat a tornar a Catalunya i ser detingut. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el president destituït per l'article 155 ha precisat que ho faria si l'independentisme guanyés les eleccions el dia 21 i és escollit president. Segons Puigdemont, amb Esquerra Republicana no hi ha discrepàncies sobre la seva restitució per al càrrec i ha exigit que s'anul·lin els processos que ha qualificat de fantasia judicial. S'ha fet, d'altra banda, també avui un acte solemne i unitari a Vilanova de Sixena per donar la benvinguda a les 43 obres que van arribar ahir procedents del Museu de Lleida. El president aragonès, el socialista Javier Lambán, ha parlat de restitució de la dignitat i ha negat que els 155 i les eleccions hagin tingut res a veure amb el retorn de les peces del patrimoni aragonès. Els Mossos han detingut el presumpte autor de la mort d'una prostituta al Raval de Barcelona. És un home de 58 anys arrestat ahir a la tarda i que seria client de la víctima. La dona, recordem-ho, havia aparegut morta al seu pis del carrer Riera Alta diumenge amb signes de violència. I el govern espanyol ha decidit augmentar el preu de les autopistes estatals de peatge d'un 1,91% el 2018. L'augment arriba després que el 2015 s'havien congelat els preus i els dos anys anteriors, 2016 i 2017, s'havia reduït d'un 0,4% i un 0,6%. I recordem que una explosió a la terminal de gas de Baumgarten, a l'est d'Àustria, ha provocat un mort i 18 ferits aquest matí, segons un portaveu dels bombers. La forta explosió s'ha produït a la localitat de Weiden an der Mark, com dèiem, a Àustria. I Bob Dylan oferirà a finals de març dos concerts al Liceu de Barcelona. Serà la primera vegada que el gran músic, cantant i poeta nord-americà actua al Gran Teatre de l'Òpera de la capital catalana en el primer concert de Catalunya del geni guardonat amb el Premi Nobel de Literatura. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa de Família i Educació, Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. La Sagrada Família il·lumina el pessebre. Aquestes festes, vine a viure el Nadal a la Sagrada Família. Els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, gaudeix d'una representació de llum, amb música i locució, a la façana del Naixement, carrer Marina. Acte gratuït obert a tothom. Viu el Nadal a la Sagrada Família.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Aquí es Xuxana.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xuxana.
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93-409-2777 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93-409-2777 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Ja es respira el Nadal al carrer, a les escoles, a les famílies. Són dates de retrobament, de pensar en els altres i de fer accions de solidaritat per intentar fer arribar l'esperit nadalenc a totes les llars, sobretot en aquells entorns més desafavorits on es viuen situacions més difícils. Per això avui volem dedicar el nostre programa precisament a parlar de la solidaritat, un dels valors humans per excel·lència. Desembre és el mes de l'any més solidari i on es fan més campanyes, ja sigui amb Càritas, amb la Creu Roja, amb la Marató de TV3 o diferents associacions de barris que engeguen iniciatives perquè tots els nens tinguin joguines o una mica de companyia per la gent gran. La solidaritat es defineix com la col·laboració mútua entre persones, sentir-nos units als altres, sobretot quan tenim empatia en els moments crítics. Per tant, no només som solidaris durant els dies propers al Nadal. Ajudar una mica a trobar feina, saber escoltar, fer una visita inesperada o tenir un detall amb el nostre veí són petites accions de solidaritat. Per tant, el valor de la solidaritat cal que estigui present en el dia a dia, tant en la família com en l'escola. A les escoles també es busca implicar els més petits en activitats com la recollida de joguines o d'aliments, o bé noves matèries com els serveis comunitaris a secundària que fomenten el voluntariat entre els més joves. També sovint relacionem la solidaritat amb una aportació econòmica i actualment, en temps de crisi, costa poder donar allò que potser nosaltres ni tan sols tenim. Però la solidaritat va més enllà dels diners i és més important determinar a qui podem ajudar que no pas concretar una quantitat. Avui, doncs, dedicarem el nostre Paraules d'Amor a parlar de solidaritat, que és un tema que ara tenim a flor de pell. Ens acostarem a iniciatives solidàries i de com podem aportar el nostre granet de sorra per pensar més en els altres i sortir de la nostra zona de confort. Comencem.
Los ojos que se están acostumbrando a no querer ver. Solaridad significará luz y calor que impregnará cada ser. Como un abrazo de humanidad que quisiera en torno a mi sentir. Solaridad es esta la idea. Para construir un
penas que hacen sufrir. Solaridad la he escrito yo para que pueda iluminar el camino con su luz. Grítalo tú también, deja que gane la fantasía. Tú grítala porque tiene sentido si no es solo mía.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs ja ho sentiu, és un tema d'Eros Ramazzotti que precisament es diu la solidaritat, perquè avui parlem de ser una miqueta més solidaris, de donar una mica més allò que podem donar i compartir aquest temps de ràdio amb vosaltres, parlant d'un dels valors humans per excel·lència, que és la solidaritat. Per fer-ho tenim els nostres orientadors familiars de l'associació FERT, i ja els coneixeu, la Laura Sánchez. Laura, bona nit.
Què tal, com esteu?
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
I a l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
Doncs us ho deia, orientadors familiars de l'associació FERT, especialistes en cursos d'orientació familiar, que ara en parlàvem també, i a més, un dels valors que sempre s'intenta transmetre als fills, a les escoles, a les famílies, és ser solidari. El que passa és que aquest desembre sempre acostuma a ser un tema, el de la solidaritat, perquè sembla que és el mes on més disposats estem a donar-nos als altres, campanyes de recollida d'aliments, dèiem a la introducció,
estem
de joguines...
Estem més sensibilitzats.
Sí, és desembre, no?
Això
més
que ve
solidari.
Nadal, aquestes festes tan maques, tan entranyables, tan familiars, doncs ens mou una mica més que la resta de l'any. I, a més, doncs, gràcies a Déu, hi ha campanyes que ens ho recorden, i moviment, i val la pena.
Després, al gener, estem tots a dieta de tot, i sembla que de solidaritat també, no? Després ens costa més, potser durant l'any, mantenir vives aquestes iniciatives.
Jo crec que la solidaritat sempre, tot l'any, està en funcionament. Però ara, com deia, doncs, se'n sent a parlar, ho veus pels mitjans de comunicació i ho tenim més viu. Però durant tot l'any, gràcies a Déu, no s'acaba. Hi ha moltes iniciatives, moltes ONGs, moltes fundacions, associacions i persones individuals, que ara en parlarem, que donen el seu temps, els seus diners, els seus coneixements. O sigui, és impressionant.
Jo diria que també, que dius això, té prestigi, O sigui que no totes les virtuts... Bueno, les virtuts en general tenen prestigi. El que passa que hi ha virtuts que no agraden. No sé, la humilitat, sembla que... O no sé, d'altres, no? Ara, per no fer una llista, no? Però que la solidaritat queda bé. Queda bé, perquè la gent fins i tot li agrada dir, doncs mira, doncs estic ficat amb aquesta ONG, el meu fill gran o la meva filla i no ho amaga, no és una cosa... Té prestigi. Jo crec que s'ha d'aprofitar aquest prestigi. S'ha d'aprofitar. La llàstima és que alguns ho facin per quedar bé. Bueno, sempre hi ha la gent que n'aprofita. Per què dic que s'ha d'aprofitar? Perquè, d'altra banda, estem vivint en un món on l'individualisme doncs, està predominant. I és que la gent va a la seva, la que et despistis. I la joventut que està creixent doncs viu el món que li ha tocat. I, per tant, veu exemples d'individualisme. I de vegades es fomenta. Tu ves algú teu. Perquè
no et lis, no?
No et lis. No. Ningú et regalarà res. Tu, bueno, etcètera, la llista sí. D'aquestes coses. Per tant, per aquí, anava en el sentit, quan estava la Laura parlant, de que és que de vegades hem d'aprofitar allò que d'entrada ja funciona, o sigui, jo com a educador, com el temps que feia tutories, doncs és una bona tàctica aprofitar allò que ja té un. Aquest nen és ordenat. Doncs tu tira de tiba d'allà, tiba d'allà, que probablement de l'ordre trauràs alegria, trauràs altres virtuts, altres coses que li faran un gran bé. Per tant, a mi em sembla que la solidaritat té prestigi. Per tant, ningú diu, ostres, quina persona solidària, quin desastre, no, no. Tant de bo que tothom fos com ell. Té prestigi. I que alhora fa molta falta. Bueno, a banda de que pot resoldre molts problemes materials a molta gent.
Que ajuda, també. Home, tu ara li dius que sí, que hi ha molt individualisme, però per una banda és veritat que el món occidental ens tira cap a ser illes, no? Com si poguéssim ser feliços tots sols, i quan no és cert, perquè som interdependents uns dels altres. Jo, per una altra banda, penso que ningú ha tingut o ha fet el mèrit o desmèrit de néixer amb una determinada família, amb un determinat estatus social, cultural, sí. Tal, i per tant tenim l'obligació moral de ser solidaris, però solidaris, a lo millor, cada un al seu nivell, perquè aquests dies que fan les grans riqueses, no, en aquest país, pues una Amancio Ortega, gent que té molts diners i dona molts
també,
diners,
sí, sí.
Molts milions, si un té 5.400 milions i en dona 20, doncs està donant molts de diners, no? Però no ve d'aquí la gran aportació, ve de petites aportacions de la classe mitjana, que som tots nosaltres, a través de la creueta que fem la declaració, doncs, la declaració de la renda, sí. Però de totes aquestes campanyes que tu deies a la introducció, campanyes, doncs, de recollida d'aliments, campanyes de joguines, de la televisió, de maratons, tal. Això és molt més... que el que donen les grans riqueses, que està molt i molt bé, eh?
O sigui, els granets de sorra sempre sumen més, sí, no?, que aquestes grans aportacions, sí, llavors, que és més puntual, potser.
I això és el que deia, no?, que cada un dona el seu nivell. Uh-huh. I això està molt bé, i tenim l'obligació moral de fer-ho.
I no és un impuls. Jo crec que no ha de ser un impuls, no? Respecte a la solidaritat, aquest impuls generós seria el que l'enamorament a l'amor, no? Diguéssim, un es comença enamorant-se, es comença tenint un impuls generós, però a poc a poc es comença a entrar en un terreny, això de generositat, de saber com ajudar. Perquè tot... Jo penso que la paraula solidaritat, com d'altres paraules importants, a vegades han anat perdent el seu sentit a còpia de fer-la servir en una direcció, no? Sembla com si solidaritat s'identifiqués amb sindicat o coses d'aquest estil, no? Que no dic que no, però vull dir, no és l'únic àmbit en el que s'ha de viure aquesta virtut, no? Llavors, a mesura que un va ajudant o mirant d'ajudar la gent que té al seu costat, va adquirint l'habilitat de fer-ho bé, perquè és una cosa delicada. És una cosa que hem de posar-nos al nivell de la gent que tenim al costat, al nivell econòmic, al nivell intel·lectual, al nivell de sentiments, per tal de que ningú no se senti ferit ni poc ni molt, sinó fer-ho bé, que hi hagi una autèntica estimació amb les persones que tenim a prop, no? I aleshores abaixar-se amb el sentit que sigui, no? De dir, escolta'm, no es tracta de... Perquè tampoc és una cosa material, exclusivament, no? A vegades, sí, perquè és el que fa falta. Però altres vegades és una ajuda de respecte, doncs, a l'estudi amb companys, no? A l'època d'estudis, bueno, i fora de l'època d'estudis, perquè afortunadament estem en un temps en el que ens hem de seguir reciclant i formant cada cop més, no? Doncs, bueno, ajudar també a que la gent participi d'aquestes coses bones, noves que tenim, no? I a poc a poc anem fent-se sensibles a les necessitats de la gent sense que ens les facin saber, les veiem. Tot aquest és un camí que ens porta a viure cada vegada més la generositat. I la generositat és la porta d'entrada necessària a la felicitat, que és, en definitiva, el que tots volem assolir. No?
Déu-n'hi-do, quantes coses has dit, en aquest moment.
No, és que és un tema que dona per molt, perquè, per exemple, la solidaritat, que és un tema que, com deia la Laura, a cada vall sempre acabes en coses petites, cada vall. Però té molta profunditat. Per què? Perquè si estem en un món ja que està globalitzat, i, per tant, tots, d'alguna manera, la part que ens pertoca... Però depèn també de nosaltres. Ara no parlem de l'ecologia, que avui no toca parlar d'ecologia, però, clar, el món, si ningú fa res, doncs el món serà inhabitable. La solidaritat, o realment formem, i sempre estic pensant en l'orientació familiar, no? Vull dir, formem els fills, formem les persones amb aquesta mentalitat de ser solidaris o no hi haurà justícia en el món. Perquè després aquestes persones que estem formant seran caps d'empresa, portaran... seran polítics, seran gent que tindran en el seu moment que influir en la societat. Per tant, o fem un món solidari o no hi haurà justícia. I si no hi ha justícia, no hi haurà pau. Quan tu analitzes, dius, i per què no hi ha pau allà? Doncs perquè allò és injust. I per què és injust? Doncs perquè uns senyors que estan... Bueno, perquè les estructures, ja com que no són solidàries, i estic parlant de solidaritat, com que no són solidàries, no són justes. Uh-huh. I, per tant, no hi ha pau.
Però jo crec que això és superimportant, per això fins i tot s'ha posat una assignatura a les escoles, que és aquesta de serveis comunitaris, perquè és que, clar, es veia que s'havia de formar la gent en aquesta iniciativa de donar-se als altres. És que si no es fa, és el que diu, seran caps d'empresa, seran polítics, i això s'ha d'inculcar des de sempre.
És veritat que fa falta a l'escola, en el món educatiu, doncs, donar un cop de mà i ensenyar i transmetre als alumnes el que puguem, tot el que puguem. De totes maneres, això servirà de ben poc si a casa, des de la família, no hi ha realment una aposta en ferm per donar-se als altres, per servir als altres, per ajudar els altres. Tu pots tenir... et poden ensenyar el que sigui a l'escola...
Sí, anar a cantar amb els avis del Pare Nadal...
I no és temps perdut. Sí. Però si a casa cada un va a la seva i, ai, nen, no et compliquis... I
no anem a veure ni els avis nostres...
Clar, no, si no fem una estona de companyia als avis, que els tenim a prop i són els nostres, o si no, jo què sé, si no anem a donar sang... Mai, perquè, ui, vés a saber, o quina complicació fer cua, no? Uh-huh. Bueno, petites coses, no? O si no participem en la marató de no sé què o en el gran recapte, doncs té poca eficàcia el que t'ensenya a l'escola.
És una cosa molt puntual, que després si no hi ha una continuïtat, doncs, no? No cal en la persona, potser.
O si resulta que quan vas al súper, doncs dones només un paquet d'un quilo d'arròs, doncs la teva solidaritat està molt bé, però és molt, molt, molt pobra. Uh-huh. O sigui, quan un ajuda o quan un dona diners o temps o el que sigui, doncs no ha de donar una miqueta del que em sobra o una miqueta, sinó que dones el que pots, però dones amb generositat, amb abundància. Vull dir que sí, i sí, home, a veure si m'enteneu.
Sí.
Si jo puc donar un paquet d'arròs i és tot el que puc donar, doncs allò val un imperi.
Benvingut és, sí.
Però clar, siguem una mica més...
Si tens el carro ple fins dalt de refrescos,
clar, llavors,
i
això,
pots donar
els fills,
una mica més.
Clar, i els fills ho veuen. Mm. Veuen si has donat un litre de llet o si has donat 12 litres de llet. O si has donat una mica de temps o si has donat el teu temps.
O si
ja ho veu, home, que no
són
tontos.
Si has agafat una joguina que ja no feies servir, has anat a comprar una joguina.
Clar,
que
o si l'has comprat nova i...
Sí. Aquests detalls, és veritat que els fills s'hi fixen, home. I això és el que van aprenent.
No cal que ens hi fixem gaire per donar-nos a compte que el món no és igualitari, ni és simètric, no? O sigui, ni amb la salut, ni amb la riquesa, ni amb els coneixements, ni amb res. Està repartit d'una manera uniforme, no? I això deu ser per alguna cosa, evidentment, no? Perquè aquest món, en principi, és bo. Està fet així i realment doncs, hem de pensar que és una bona manera. El que cal és que li trobem el sentit. I primer li trobem el sentit nosaltres per poder-ho explicar als nostres fills, perquè si no serà difícil, no? I, home, una de les coses és que, a veure, quin mèrit té la persona que està sana i no té ni un encostipat en tota la seva vida? Doncs normalment cap, no? Bueno, senzillament és que, doncs, mira, diuen... He tingut
Sabria
la sort,
una mica
tinc la sort de tenir una bona salut,
Veu
no?
moltes taronges.
Sí.
Soc de taronges.
Home, això està molt bé, per la gent que es dedica a vendre taronges, està molt bé. I inclús, si tots ens creiem que això ens ajuda a no tindre angustipats, doncs mira, ja està bé, no? Almenys això que una altra cosa. Però, a veure, hi ha moltes coses amb les quals doncs ens donem compte de que sense cap mèrit, uns pels altres, doncs uns, cadascú té una coseta. I a vegades aquesta coseta o aquesta mancança està posada allà perquè nosaltres ens fem millors, perquè ens manca allò. També hem d'ajudar els nostres fills a que es facin millors perquè els hi falten algunes coses, no? Que això és una cosa que tot sovint oblidem perquè els estimem. Però a vegades confonem la manera d'estimar amb la millor manera d'estimar, oi? Doncs bé, es tracta de que el que rep, doncs, millori, i el que dona, també. Eh? I penso que les desigualtats tenen una mica aquest sentit, saber-los i veure. Ara hi ha una falera, jo diria que exageradíssima, de voler la salut, no? Si tenim salut, ja sembla que ho tenim tot, no?
Hàbits saludables, no?
I llavors, el que està malalt és un pobre infeliç, no? Home, no fumem, no? O sigui, a veure, què has fet tu? Si ets una persona que ets guapa, allò guapa, hi ha qui es posa i es mira al mirall i diu, sembla mentida, lo ben fet o lo ben feta que estic, no? Com si hagués fet alguna cosa per tindre això, no? O aquell que és intel·ligent i sense pràcticament obrir un llibre, doncs té la sort de tindre un professor que s'explica bé i aprova l'assignatura amb una bona nota sense haver fet pràcticament cap esforç, no? Bueno, què has fet tu per tindre aquesta intel·ligència, no? És una mica allò de dir, home, doncs, a lo millor és que tens tot això per poder donar un cop de mà a qui no ho té. I això farà que tu siguis millor, siguis més conscient de lo que tens i disfrutis poguent-ho donar, no? Bueno, jo crec que aquest sentit és el que hauríem de mirar de viure, d'inculcar les persones que tenim al voltant i d'entre elles, principalment, a les que depenen de nosaltres, que són els nostres fills i que els hem d'educar i que tot sovint, en aquests dies que estem vivint, doncs ens sembla que hem de cuidar la gent perquè no pateixi gens, no? Uh-huh. Hem de donar-los tot. Aquests dies, ara dintre de pocs dies estem a Nadal, i hi ha una frase que a mi sempre m'ha posat bastant dels nervis, I és aquella, que no falti de res, no?
Que no falti de res.
Com si això fos el top 10, no? Que no falti de res, no? És una cosa per dir, escolti, perdoni, no, que falti alguna cosa, que ens falti alguna cosa, perquè potser, doncs això significa que ens acostumem per una banda que ens falti alguna cosa i que hi hagi una persona que potser li faltarien quatre coses i només n'hi faltaran tres, no? És aquell sentit de dir, escolta'm, quan jo tinc una mica sento l'opulència, que això a vegades no serà, pot ser relatiu, no? Per uns serà una cosa, per altres serà una altra, dir, escolta'm, si tinc de tot, és molt probable que hi hagi gent no gaire lluny de mi que li faltin coses, no? Bueno, doncs, aquest esperit de tindre aquest reflexe, doncs crec que és bo que el intentem viure i fomentar.
Déu-n'hi-do, també, aquest que no falti de res, millor, com deia ell, millor que ens falti alguna cosa i valorem allò que tenim, encara que sigui poquet, aquestes coses. Quan ens falten coses és quan ens adonem de les moltíssimes que en tenim.
El sentit, això que estava dient el Jaume, el sentit del deure moral que tenim. O sigui, el sentit del deure, és que un que té ha de sentir el deure de portar. Que forma part. No hem d'oblidar que la solidaritat és una virtut, i com tota virtut es pot créixer, sempre es pot créixer amb una virtut, però també s'ha de materialitzar. No? Parlem de l'educació dels fills, i no es pot educar en el buit. Així, res, no. El buit no, s'educa amb coses concretes. I vol dir que has de posar mitjans per aconseguir aquest objectiu, que és educar amb la solidaritat. I alhora també, com totes les virtuts, tenen el seu lloc. I tothom sap que totes les persones no poden aportar el mateix. No m'estic referint econòmicament. I com que és tan ampli el sentit de la solidaritat, és tan ampli, no és allò de dir, bueno, doncs, el del quilo d'arròs que deia, està molt bé, doncs mira, 2 quilos, o 3 quilos, 4 quilos... Bueno, però és que també és tan ampli el ventall que hi ha de coses, de donar bons consells, de donar, perquè la persona necessita afecte, de donar afecte, de donar estímul, animar la persona que està desmoralitzada. Moltes persones que estan desmoralitzades a la vida, estan molt soles, que ningú els escolta. Si el problema és que ningú els escolta.
Donar temps.
Bueno, doncs és una virtut i com a tal pots créixer amb un ventall de possibilitats de les quals una, que és potser la que una que dius, escolta, és que anem molt justos. És que nosaltres no podem passar del quilo d'arròs. Com el del quilo...
Sí, ha quedat, era l'exemple.
No estic posant aquí
una unitat de mida.
Que no. Però jo per no buscar un altre exemple dic que el quilo... Oh, bé, d'acord, però pots escoltar, pots fer això, pots fer allò. I sortosament és una virtut que enganxa. Vull dir que moltes vegades veus que d'altres ho fan i un diu que és maco això. Vull dir, enganxa. Vull dir que val la pena fomentar.
Sé que hi ha una associació, bueno, la SECOT, que són Sèniors Espanyols per la Cooperació Tècnica, que són gent jubilada o prejubilada, que assessora a petites empreses donant els seus coneixements, aportant els seus coneixements, sense cobrar res. Uh-huh. Home, això és una petita mostra o gran mostra de que cada un dona el que pot o el que sap o el que té, com deia el Jaume, no? Quants estudiants de medicina, per exemple, que fan pràctiques o se'n van a l'estiu a fer al Tercer Món, doncs, jo què sé, a posar injeccions o a muntar o ajudar a muntar un centre assistencial i donen el seu estiu? O quanta gent, doncs, participa en curses solidàries...
Sí, ara moltíssim,
el pro-càncer, sí. El pro-no-sé-què, les piscines, remulla, tal... Perquè allà hi ha diners, hi ha gent que dona el seu temps o les seves...
El que sap,
no? O universitaris que fan de pallassos i es disfressen i van als hospitals i fan allà doncs, una petita actuació per fer passar un bon rato als nens que estan malalts. Tantes i tantes coses que dius... Pues sembla mentida, no? Tantes... O sigui, l'ingeni humà, gràcies a Déu, doncs, és infinit, quasi, no?
Ostres, i fas pensar, és veritat, que ara has dit moltes coses que no hi pensem en el dia a dia. No? Ara he pensat, per exemple, als voluntaris de Sant Joan de Déu, que no només per fer riure, que fins i tot si tens una hospitalització llarga, doncs estan allà sí. perquè puguis anar a dinar o puguis anar a fer la migdiada, sí, sí. es queden amb el
els
malalt.
Els pares puguin descansar.
Sí, que puguis anar a fer un cafè o alguna sí. cosa més tranquil·la, es queden
o amb el... O menjadors socials.
I són els 365 dies, no només ara per festes.
365 dies. Sí, sí. I tants i tants menjadors socials avui dia que... A les 7 del matí ja obren les portes i donen d'esmorzar. Doncs allà hi ha uns voluntaris donant el seu temps, parant les taules, anant portant l'esmorzar, ajudant a donar-lo i a servir-lo, ajudant a recollir, i és cada dia, i esmorzar, dinar, sopar... Bueno, doncs iniciatives d'aquestes solidàries...
I a més de les
dia.
Que ens pensem, és veritat,
moltíssimes.
Ara que n'has fet pensar,
uh-huh.
és veritat. I no hi ha un punt a vegades, no es pensa que hi ha a vegades un punt d'egoisme en la solidaritat, de dir, bueno, no sí que faig un bé als altres, però sobretot el que em faig un bé és a mi mateix.
Jo ho dubto molt.
No? A vegades fins i tot alguna ha... acció de solidaritat ja es fica als currículums, eh? Vull dir que ara ja, el que deia el prestigi, que deies a l'Aureli, no? que dona prestigi, és que ara ja en molts currículums la gent busca fer accions solidàries perquè saben que això dona prestigi, que això llueix.
Sí. Home, i una de les coses bones que té és que et trobes amb altra gent que és solidària. Eh? Es crea un club.
Un club de solidaris.
Un club de solidaris. Home, és un club que no ens enganyem. A veure, hi ha seleccions que les fa la gent i seleccions que es fan soles. O sigui, la gent que li dona importància a coses bones, normalment s'està fent ja aquesta tria, no? I aleshores ens trobem, quan ajudem amb qualsevol cosa, per això és important tindre la idea clara de que aquí no es beneficia el que rep, aquí es beneficia les dues parts.
Les dues parts, val. Les o sigui, no és egoisme, perquè ja saps que igualment, encara que et beneficis tu, també estàs beneficiant a l'altre.
Sí, perquè, entre altres coses, et fa sortir del teu propi egoisme. Mm-hmm. O sigui, el nostre propi egoisme, que tots tenim, perquè això és una cosa que ve de sèrie, sí. no? Doncs hem de sortir de nosaltres mateixos. I això és molt fàcil de dir, però de viure no és tan fàcil. Necessitem... Home, doncs, alguns, els que tenim aquesta vocació, casant-se, perquè llavors ja tenim una persona amb la qui pensar especialment, I després, si Déu vol, doncs tenim fills. I aquí és a on has de ser molt trasto, però molt trasto, perquè els fills no et ajudin i molt a treure't l'egoisme, no? Perquè... Bueno, a veure, t'hi has de trobar, no? Però és molt fàcil pensar més en el teu fill que en tu mateix, no? Bueno, i aquesta és una ajuda que jo diria...
Que és difícil, crec que és el contrari, pensar en tu mateix quan tens fills, no?
Clar.
Que vas de compres
és el que diu,
no?
Sí. O sigui, a veure, normalment es fan petites incursions a la generositat, no? Però els fills ens ajuden a fer grans incursions,
I
no?
Tant.
I aleshores, sense tindre que fer... esforços especials i tindre mèrits d'aquells excel·lents. Llavors, hem d'aprofitar totes aquestes coses, no? Per fixar-nos, doncs, en qui tenim al costat. I quan ens trobem amb obres... Jo, a vegades, hem tingut alguna reunió doncs, amb gent de Càritas, amb gent d'altres associacions que participen doncs, en coses col·lectives i tal. Tampoc cal ser de cap col·lectivitat, vull dir... Aquí hi ha un nivell col·lectiu i hi ha un nivell personal, no? Cadascú pot anar treballant amb els dos nivells, no? Però quan et trobes amb gent que ja té aquest costum perquè ja fa temps que hi és i tal, veus que si està especialment bé, tothom està pendent una mica uns dels altres. Es fixen en petites cosetes que el que es comença no s'ho troba tot de nou i pensa, coi, s'està bé amb aquesta gent, no? Bueno, doncs, això també és bo. I nosaltres necessitem totes les motivacions, no n'hi ha cap de petita. Tot el que ens ajudi a tirar endavant és bo.
I al Club dels Solidaris dius que hi ha bona gent i que t'hi trobes bé, no?
I tant.
Dic que, abans, ara que has parlat de motivacions, fa pensar la pregunta que has fet abans, no? Mm-hmm. Que ha quedat una mica així mig resolta.
De l'egoisme,
no?
Deies.
No, l'egoisme, no. Allò, és que les persones ho fan per una mica perquè els agrada fer-ho i així queden bé i tal. Evidentment. Vull dir perquè el Jaume estava parlant de motivacions. I em fa recordar que, clar, hi ha graus. Primer, la solidaritat és aquesta virtut moral que un ha d'entendre que viu en una societat i, per tant, deu a la societat. Això és el primer. Però hi ha motivacions, clar. La caritat és un segon pas. És fer-ho per amor a Déu,
amor
per exemple.
Amor a Déu, sí.
Jo em recordo, perquè té a veure amb això, no? Doncs la motivació que tenen aquestes monges de la Mare Teresa Calcuta, per exemple, no? I d'aquella periodista que volia escriure un llibre o tenia que un informe, no sé exactament. I va passar uns dies, dos o tres dies, amb un convent a veure què feien aquella gent.
Per escriure el llibre, no?
Escriure el llibre, a veure què fan aquesta gent. Lleven aquí, jo em llevaré a veure què fan. I esmorzen, bueno, i què fan? I a més, què fan? Preguen, i bueno, jo no ho sé, però faran. I què més fan? I el segon o tercer dia, un li va dir, aquesta periodista li va dir amb una mà, diu, escolti, germana, això que fan vostès, jo no faré ni per un milió de dòlars. Diu, l'altre, jo tampoc.
Jo tampoc ho faria.
Perquè per un milió de dòlars va entregar la meva vida. Tota la meva vida per un milió de dòlars. Què faria un milió de dòlars?
Vull dir, faig per Déu, clar, no?
No, sí. Però clar, simplement, simplement l'única qüestió, dic que hi ha graus. Clar, amb un programa com el nostre, és lo immediat favorir, perquè l'educació en el fons és fomentar hàbits que després això esdevenen virtuts. Si tu fomentes la solidaritat de petits, fomentes, de forma natural, es va creixent i arriba un moment que un se sent solidari. Fins i tot es troba a gust sent solidari. Arriba un moment que diu, caram, és que val la pena ser solidari. I potser algun dia diu, caram, si és la forma que tinc d'agradar a Déu. Possiblement. Per tant, hi ha graus.
Ho van veient, no?
Però que és veritat que el primer pas és fer-ho. Fer coses, perquè si no és com l'ordre, com qualsevol virtut, has de fomentar hàbits que esdevenen virtuts, quan racionalment un l'assoleix voluntàriament. Però això ja arriba un moment, segons el grau de madures, l'assoleix més o menys.
El que deia també abans, em sembla que la Laura, no? Que això sempre s'ha de motivar molt a casa, perquè imagineu que ara algú ens està escoltant i pensa, ostres, no? Vull ser solidari, m'agradaria fer alguna acció de voluntariat, però potser com que no ho han fet mai els pares o en el seu entorn no hi ha ningú que cooperi ni faci voluntariat, no saben ben bé per on començar. Si ara algun moment algú està dient, ostres, doncs és veritat, no? És una època de l'any que em ve de gust ser solidari o participar en alguna campanya, què els recomanaríeu?
En alguna campanya en aquest moment?
En aquest moment, no? Què podrien fer? És a dir, si no has fet mai voluntariat, creus que estaràs ben acollit? Creieu que serà fàcil començar? Per algú que no ho ha fet mai, pregunto.
A mi se m'acudeix ara mateix que si tu vas a la parròquia,
a la parròquia
sempre te diran i tant que vostè col·laborar. Miri, això, o fent paquets i portar-los a no sé quin altre...
Allí els hi donaran feina,
sí,
no?
Sí, o sigui, allà els donaran feina. Després, Càritas també pots trucar o pots posar-te en contacte amb ells i també te diran, miri, vagi a tal lloc, a tal carrer, que necessitem voluntaris. O faci... o escrigui a l'ordinador, no sé... O
sigui, sí, voluntariat Barcelona, no?
Clar,
segur que ens sortiran.
No fa falta anar al carrer. A vegades des de casa també pots fer una labor de trucades, de gestions... Però només Càritas i parròquia ja et donen feina.
Ja et donaran, vale? Alguna activitat. O sigui que la gent que
això,
no ho ha fet mai,
sense anar gaire lluny,
que no sigueu tímids...
Jo posaria un exemple, sí? Ara, una petita cunya publicitària.
A veure.
No, relativa amb el FERT, que és una... Bueno, dic perquè quedi la idea de fons, no dic perquè ho facin exactament. Doncs bé, és una situació que és els pares que han fet cursos d'orientació familiar, alguns, doncs seguint aquestes indicacions del Sant Pare, doncs d'acolliment a les famílies, doncs és una tasca que consisteix simplement, doncs, no de donar cursos, però tenir famílies, quan la Laura parlava de les parròquies, doncs trobar parròquies o trobar esplais o trobar llocs de gent immigrant, gent que es troba desarrelada.
Molt sola.
Molt sola. Sí. Doncs aquestes famílies, doncs, dos famílies que han fet un curs d'orientació familiar i fan amics, bueno, se'ls presenta a dos o tres, i de tant en tant toquen un tema sense cap ponent, allò de dir la persona que fa, diguéssim, de moderador o de ponent, no, parlar del tema. I a casa vostra, i què penseu? i se senten molt acollits, perquè se'ls dona criteri... Bueno, aleshores, jo ara...
És una mica espaiat el tema. Una mica de companyia en format tertúlia, sí, no? Però, vinc a veure sí, i de pas sí, però, parlem d'algun tema familiar.
Ara no he explicat en el fons, però l'únic que volia transmetre és la idea d'acolliment a famílies desarrelades. Això, a banda de que en el CERT, ja ho he explicat molt ràpid i probablement hi ha molt més coses que explicar, però vull dir que la idea d'acolliment, això és una cosa que està a l'abast, perquè en totes les parròquies, en tots els barris,
sempre es vol
que... arreu, hi ha gent que trobes, dius, aquestes famílies, si pobre home no sap ni on pot posar, inscriure el seu fill, en un... perquè té que demanar una plaça i no sap el que té que fer. Sí. I li fas un gran favor. Escolti, per què no es veiem, i, bueno, i a través de la parròquia, el que sigui, aquesta família se sent...
Més recolzada, no? Més amb un suport.
Aquesta iniciativa que s'ha començat a fer aquest any...
Bueno, sí, és relativament nou, no? Crec que ho vam explicar en un programa l'any passat,
que es diu Família sense barreres, està ja creixent i s'està escampant, no?, per diferents parròquies. Sobretot són les parròquies les que entenen molt bé la bondat, o sigui, la transcendència d'aquests grups de famílies, 3-4 famílies que es reuneixen, que parlen sobre temes educatius moltes vegades, o familiars senzills.
Sí.
Mira, em passa això, no sé si donar-li diners al meu fill adolescent, que tal, no sé què, o com fomentar que siguin més endreçats.
Problemes del dia a dia que ens trobem totes les famílies.
Exactament.
Clar.
Llavors, doncs, molt senzill, és un acompanyament. I és un diumenge al mes i es fa una labor molt maca. Perquè és veritat el que deia l'Aureli, que hi ha moltes famílies que arriben de fora, la majoria són de fora, també n'hi ha d'aquí, i...
Es troben sols,
potser,
no? I
es troben, doncs, acollits i acompanyats i són... Bueno, s'acaben fent amics. I és una labor, doncs, que també hi ha matrimonis, doncs, que s'han enriquit amb cursos d'orientació familiar fa uns anys, ara ja tenen els nens una mica més grandets,
ja
no tenen
també
nens tan dependents, no?, petits, i diuen, doncs ara és el temps, o sigui, és el moment de donar el meu temps, com jo m'he beneficiat, m'he enriquit, m'han ajudat en els cursos d'orientació familiar, ara jo faré el mateix al meu nivell, amb
jo
altres...
Jo transmeto.
Sí.
Sí, és
doncs una iniciativa molt bonica, perquè a vegades pensem en gent gran, en campanyes de joguines, no?, i ajudar amb una tertúlia o amb algun tema una mica més enriquidor, doncs també és una gran iniciativa. Deia,
sí,
Jaume.
No, que realment és important que sapiguem trobar el format adequat a les persones que han de rebre aquesta. Perquè a vegades doncs, no poden assistir a un curs d'orientació familiar, efectivament, no? Perquè bueno, les circumstàncies són molt variades. I amb això i amb qualsevol altra cosa és qüestió de trobar el format que pugui arribar, no? Que diguis, home, aquesta persona, doncs, explicant-li això d'aquesta manera ho entendria millor. Però és que l'arrel de tot això és que pensem en aquesta gent, que coneixent-los, pensem en ells de quina manera jo el podria ajudar, no? Perquè a vegades no és tan fàcil. A vegades l'ajuda fàcil pot ser una ajuda ineficaç, ofensiva, de qualsevol manera, És donar el quilo d'arròs.
Això és lo senzill.
M'ha agradat, lo del quilo d'arròs.
No el tornarem a dir,
avui. Hem aprofitat tota la tertúlia, Laura.
A veure, no, jo em refereixo al quilo d'arròs, això, com a unitat de mida, no? Que si pots donar una unitat de mida, o mitja, o tres, o quatre, no? Però que si pots donar quatre, donen quatre. I a vegades no és el volum de l'ajuda material, sinó és el volum de l'ajuda. És el sapiguer trobar aquell punt que dius, aquesta persona el que li fa falta és això. Sóc capaç de donar-li jo aquest consell, aquest coneixement, o busco, entre els que conec, qui ho podria fer, no? O sigui, tot això és una complicació. Tot això és posar-se en llibres de cavalleries, no? Però és que és la manera, és la manera. O sigui, si... Hem de sortir, i per sortir de nosaltres, doncs, a vegades hem de fer coses que són bastant de fer equilibris, no? Bueno, ens l'hem de complicar, la vida, perquè el que no se la complica, realment, no se'n surt.
Doncs compliquem-nos-la, la vida, amb tasques de solidaritat, amb iniciatives que ens facin sortir del nostre closca, de la nostra zona de confort, dèiem, i esperem que aquests dies la vida política no eclipsi totes les campanyes de solidaritat que es faran, que ara estem molt centrats en un tema i esperem que aquest desembre sigui el més solidari per excel·lència, com ho ha estat sempre. Doncs moltes gràcies a l'Aureli, a la Laura, al Jaume,
gràcies.
Que tingueu molt bona nit i ens retrobem aquí la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
A Ràdio Estel, paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que
estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Doncs estem a la segona part del programa i és el temps de l'entrevista. Avui en aquest espai de l'entrevista parlarem amb la Magda Hernández. Ella és la presidenta de l'Acció Social Montalegre i té molta experiència en campanyes de solidaritat al barri del Raval. Avui ens deia precisament que ja estava en plena organització del magatzem de la campanya de Nadal i en la recollida d'aliments. Per tant, ens explicarà les diferents accions solidàries que es fan al Montalegre i la tenim a l'altra banda del telèfon. Magda Hernández, bona nit.
Hola, què tal? Com esteu?
Mira, doncs estàvem explicant avui, hem tingut una tertúlia dedicada a la solidaritat i dèiem que tu ja estàs ben implicada en totes les activitats que feu aquí a l'Acció Social de Montalegre. No sé si ens pots explicar una mica la vostra iniciativa.
Sí, bueno, nosaltres, la nostra activitat és l'acció solidària a les famílies del Raval d'aquí de Barcelona. Només ajudem al Raval, perquè ja és molta tasca la que fem, i les famílies d'aquí del Raval són les que o venen a buscar el lot de menjar al nostre magatzem, o tenim un grup important de voluntaris que oscil·len entre 200 o 250 que els hi porten el menjar a casa seva mensualment. Llavors només ens dediquem al Raval perquè no podem ampliar per falta de voluntariat i d'alimentació també.
Clar.
Llavors, ara que arriba aquest temps, tenim la campanya de Nadal i de Reis, que igualment els hi fem el lot mensual i a part doncs els hi posem doncs les coses típiques, de com pot ser els polvorons, el torron, les neules, la botelleta de cava o vi, depèn de si tenim donacions. Pues uns anys tenim una donació de cava i els hi posem una botelleta de cava, altres anys tenim de vi, pues el que tenim els hi posem a la caixa. I aquestes caixes pues, són importants perquè acostumen a fer un pes de 18 o 20 quilos cada caixa.
Carai, Déu-n'hi-do.
Perquè, sí, perquè a part pues, ja té que posem el lot bàsic de menjar, d'arròs, d'oli, de pasta, de galetes, en fi. I aquestes caixes... el voluntariat que tenim i, a part, altre voluntariat que per aquestes dates sempre s'incorporen, doncs, de nanos universitaris, inclús famílies que venen amb nanos perquè volen doncs, que els nanos vegin la solidaritat que es fa des de l'Acció Social Montalegre a les famílies, doncs, reparteixen aquestes cases a casa seva.
És a dir, que és el lot bàsic, l'habitual que donen d'alimentació amb productes del dia a dia, més aquest suplement més nadalenc, com un lot una miqueta més especial, no?
Mira, ara actualment, ahir vam començar a fer aquestes caixes. I, bueno, ara ja tothom, jo estic aquí en el magatzem, ja tothom ha marxat, però hem fet 280 caixes i ens queden, doncs, per demà, unes 100 i pico, en farem quasi 400 caixes de Nadal.
I ja les estan començant a repartir o s'esperen que siguin
més? Demà mateix
ja es reparteixen.
Sí, mentre s'acaben de fer aquestes caixes, com ja en tenim, doncs, em sembla que en tenim 280 fetes, aquestes 280 ja es comencen a repartir.
És a dir, que són vostès que van a les cases, eh? No venen la gent del Raval a buscar-ho.
Porten les caixes, cada caixa porta el nom, és més,
de la família,
que reparteixen, tenen la fitxa de la família, i agafen la caixa d'aquí del magatzem i els hi porten a casa seva.
Molt bé.
I a la vegada, el diumenge, comencem amb les caixes de Reis.
Clar.
Perquè el dimarts i el dimecres es reparteixen caixa de Reis. Què vol dir? Que aquestes famílies que reben la caixa de Nadal pues, tenen nens petits. I, lògicament, els hi fem una caixa amb joguines. Però què passa? Que els hi donem només de 0 a 8 anys.
De 0 a 8 anys.
Sí. Però cada família pues, té un nen de 8 anys, una nena de 2 o un altre nen d'un any. I cada voluntari que fa la caixa de joguines té la fitxa de la família i posa les joguines d'acord amb l'edat del nen o nena.
Una caixa personalitzada.
Personalitzada totalment. Són joguines noves, sempre. Vull dir, són donacions que també rebem per part de col·legis o d'institucions, i sempre demanem joguines noves.
O sigui, no són joguines reciclades, reaprofitades, sinó
que es busca joguina
una miqueta de qualitat.
Exacte, per ells sempre joguines noves. I en famílies que, clar, vas a casa seva amb la caixa i potser no la trobes, perquè han sortit i tal. Aquesta caixa torna al magatzem. Llavors fem un dia doncs, que la gent ve aquí al magatzem a buscar la seva caixa, perquè els nens no es quedin sense la joguina de Nadal.
Que els Reis arribin a tothom, clar.
Naturalment, naturalment. La veritat és que és una tasca molt, molt satisfactòria. La gent que ve a repartir pues, està molt contenta. Avui mateix, pues, mira, hi ha gent que ve a fer caixes ja de fa molts anys. Avui hem tingut un col·legi de nois, que 18 nois han vingut a fer les caixes. Però, a part, pues, hi havia un parell de matrimonis que fa anys que quan arriben aquestes dates em truquen i diuen, escolta, Magda, quin dia comences a fer les caixes que vindrem a ajudar?
Que ja ho saben, que per aquestes dates no, ja poden col·laborar amb vosaltres, no?
Sí, i a més molt contents de poder venir i bueno, és que és una gran labor la que es fa.
És la felicitat del voluntari, també, però també suposo que les famílies que reben les caixes també es deuen quedar sorpresos amb la il·lusió de veure aquest lot extra o aquesta caixa de joguines.
pensa que vaig per aquí, surto a vegades del despatx, que vinc cap al magatzem i em trobo amb gent d'aquí del Raval. Escolta, quin dia em porteu la caixa? Perquè procuraré estar, perquè, clar, vull rebre-la i em fa il·lusió. I, per favor, ja quin dia comenceu a repartir? Uh-huh. Vull dir que és una il·lusió. I anem a veure, la caixa està molt bé, perquè, ja et dic, és molt complet, que quasi 20 quilos de caixa pots pensar en el material que hi ha dintre, no?
I tant.
Però a la gent li fa il·lusió rebre-la, perquè, bueno, pues els bombonets que els hi posem, la caixa de galetes diferents que reben tot l'any, les neules, en fi, bueno.
Fer arribar l'esperit del Nadal una mica a aquestes llars desafavorides, sí, que no ho celebrarien
també,
si no fos per això.
I també la solidaritat de la gent arriba molt dintre, perquè aquestes dates anem trucant empreses o despatxos petits que diuen, escolta, vull ajudar amb aquesta campanya. Què et puc servir? Què és el que necessites? Pues que no ho teniu. I mira, i t'explico una anècdota que a mi cada any em fa molta il·lusió. Un any va venir una noia aquí al magatzem i em va dir, escolta, mira, jo vull participar en alguna cosa per aquesta campanya. Digue'm el que et fa falta que t'ho portaré. Jo no recordo, però no sé si li vaig dir pues, cafè o Nescafé, o no ho recordo. Però quan va marxar vaig pensar, mira, moltes vegades ve gent que et vol ajudar, però que després, noia, pues, passa el que sí, passa i ni se'n recorden.
Ni se'n recorden.
Vaig pensar, pues, aquesta potser serà una d'elles, no? Però escolta'm, al cap d'un parell de setmanes em va dir, mira, vindré del carrer Fura a portar-te el cafè que em vas demanar. Em vaig quedar sorpresa, la veritat. Em vaig quedar sorpresa. Després va venir ella, jo li vaig donar les gràcies i tal, perfecte. Però pensa que cada any 15 dies abans o 3 setmanes em truca, escolta, què és... Ah, però espera't, em va dir, diu, mira, diu, jo vaig passar una temporada molt dolenta, molt dolenta, i vaig tenir gent de l'acció social que em va ajudar moltíssim. Amb la qual cosa li estic tan agraïda que ara, que la meva situació personal no puc permetre, sí, vull contribuir pues, per totes aquestes famílies que vosaltres ajudeu.
Que bonic, veure no, bonic, que la gent ho recorda i que s'impliquen després, no?
Escolta, és que és cada any que em ve, mira, ahir em va venir també, bueno, ja m'havia trucat per el que jo no volia, li vaig demanar, i ahir va venir al carrer Fur, m'ho va portar, i al cap d'una estona va venir al matrimoni, perquè feia dies que, bueno, pues, em veuen d'any en any, i volíem veure, perquè estem en un magatzem nou també, i el volíem veure... I van venir a veure'm. I escolta, si estic tan agraïda, és que cada vegada que ho penso amb aquesta família, pues perquè, escolta, són gent senzilla, eh? No pensis que és que són... que dius, mira, ho puc fer... Naturalment ho poden fer, no? Però suposo que és un esforç per ells, també.
Clar.
Però ells...
Bueno, ho recorden, ho volen agrair d'alguna manera,
exacte,
no? I donar-se després als altres.
Exacte.
Perquè
exacte,
tot això sense els voluntaris no es podria fer, no? O sigui, es necessita... Un dia uns són els que reben, l'altre dia són els que donen, també.
Exacte,
i després tota aquesta
exacte,
xarxa que em deies, escoles,
exacte,
famílies, no?
Exacte, és un grup de gent que aglutinem dintre de l'Acció Social Montalegre.
Uh-huh.
I la veritat és que, bueno, és molt maco, la gent sempre, a lo llarg de tot l'any, perquè, clar, tot l'any aquestes famílies nostres reben el seu lot i els voluntaris els visiten a casa seva. Vull dir que és tot l'any, no és ara només per Nadal. I bueno, la gent està superagraïda, aquesta és la veritat, perquè el voluntari arriba a fer un feeling amb aquesta família que porta ell sempre, pues, que és una cosa més que una família d'aquí del Raval, no? És una cosa més seu. Aquí quan parlem de les nostres famílies, pues, són les nostres famílies, perquè
famílies
jo també estic voluntariat d'anar a portar l'altre a les cases.
Uh-huh.
I són les nostres famílies, no? No és la família del Raval, la família tal, no. Són les nostres famílies.
Molt bé. Doncs Magda Hernández, estem sentint ja la sintonia del final del programa. Esperem que tota la solidaritat no només sigui aquesta època de l'any, que tingueu voluntaris, que pugueu repartir caixes durant els 365 dies de l'any,
exacte,
perquè feu moltíssima feina al barri del Raval. Moltíssimes
sí,
gràcies
sí,
per l'entrevista i molt bones festes.
A vosaltres, igualment, molt bones festes per tothom. Mm?
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem, ja sabeu que hi tornarem dimarts que ve a partir de les 8 del vespre, en un programa on la setmana que ve parlarem del Nadal, que ja s'acosten aquestes dates. Per tant, fins dimarts que ve us esperem aquí al Paraules d'Amor. No hi falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.